Media. Notícies.
Molt bon dia. Uns 150 immobles es venen a Sant Cugat a un preu que supera el milió d'euros. Segons els anuncis publicats al portal Idealista, es tracta majoritàriament d'habitatges unifamiliars, tot i que també hi ha pisos amb aquest preu milionari. Valldoreix és la zona del municipi que més immobles en venda d'aquestes característiques s'agrupa, seguida de la zona de l'Arxiu Nacional de Catalunya i el Golf Sant Cugat. L'habitatge més car que es publicita...
I sempre dins del marc de la Constitució. I la consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que en les properes setmanes s'iniciarà un procés de debat sobre l'ús del telèfon mòbil a tots els centres educatius de Catalunya. Ha dit que redactarà un document de bases que inclourà preguntes relacionades amb l'eventual prohibició i també ha defensat que aquesta ha de ser una decisió consensuada entre, en aquest cas, els claustres i també les famílies. I detingut un home per agredir sexualment una noia de Cambrils al Baix Camp la matinada d'ahir a la nit. L'arrestat va fer tocaments a la víctima quan es trobava a la zona de la llotja del municipi. Ella mateixa va ser qui va alertar el 112 per denunciar l'agressió. La jove va facilitar una descripció del presumpte agressor i més tard va ser la policia local qui el va localitzar i també detenir. És previst que passi a disposició judicial en les properes hores. I la temperatura mitjana de Catalunya els últims 30 anys ha estat un grau superior als anys 1961 i 1990, segons l'Atlas Climàtic presentat avui mateix pel Meteocat. Es tracta del ritme de creixement més alt de la mitjana mundial, on ha crescut 1,1 graus des de la segona meitat del segle XIX fins a la darrera dècada. Destaquen també els increments significatius, sobretot als municipis de Barcelona i la seva àrea metropolitana i també a les comarques de Tarragona. I en cultura, avui arrenca a Sitges la 56a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya. La pel·lícula inaugural anirà a càrrec del director Paco Plaza amb Hermana Muerte, la prequela de Verónica. Un altre dels plats forts d'aquests 10 dies de projecció el protagonitzarà Juan Antonio Bayona amb La Societat de la Nieve, que enfila la cursa cap als Oscars. I en esports, el Barça va imposar-se ahir per 0-1 al camp del Porto i se situa, per tant, líder en solitari del grup H a la Lliga de Campions. L'únic gol del partit el va marcar Ferran Torres en l'afegit de la primera meitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 5 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 5 d'octubre, avui parlarem de la victòria soferta del Barça ahir al camp del Porto en la segona jornada de la Champions, amb gol de Ferran Torres, que va substituir, per cert, un lesionat Lewandowski, que en principi només té un cop. Veurem quines són les afectacions d'ahir del Barça en un partit molt accidentat per de cara a al proper jornada. El Barça torna a jugar diumenge, en aquest cas al camp del Granada, just abans d'una altra aturada. El Girona, recordem, jugarà dissabte a Cádiz. A banda de futbol, també farem la prèvia, evidentment, del Barça-València i del Llevant Les Planes, que també s'estrena a casa en aquesta temporada contra l'Sporting de Huelva a la Lliga F. En aquest cas, en el partit, recordem, ajornat de la primera jornada de la Lliga, que es va haver d'ajornar per la vaga de futbolistes. També juga avui l'Espanyol, jornada intersemanal de la segona divisió masculina, en aquest cas a Cartagena, contra el CUE, l'Espanyol, que amb un punt en tindria prou per situar-se líder d'aquesta segona divisió. Molt futbol, com veieu, però també bàsquet, perquè avui parlarem del Barça, que també s'estrena a l'Eurolliga masculina, del nou Barça de Roger Grimau i de la derrota ahir inesperada de la penya en el seu debut a l'Eurocup masculina, a casa de l'Olímpic contra el Besiktas turc. Futbol, bàsquet, però també hoquei, hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça va sumar ahir la segona victòria en dos partits de la Champions masculina.
Victòria molt patida dels blaugranes al camp del Porto per 0-1, amb un gol de Ferran Torres que havia entrat per substituir un lesionat Lewandowski a les acaballes de la primera meitat. Tot i acabar amb 10 per l'expulsió de Gavi i que Lamine Yamal hagués de ser substituït precipitadament per una indisposició estomacal, el Barça suma ja 6 punts i lidera el grup H en solitari per davant del Porto i el Shakhtar, amb 3 punts cadascun, i de l'Anvers, que encara no ha puntuat.
El proper partit per al Barça serà diumenge, com dèiem a l'inici, a les 9 al camp del Granada, i en categoria femenina avui el Barça s'estrena a casa, el Johan Cruyff, a la Lliga F.
Amb el duel corresponent a la primera jornada, que es va haver d'ajornar per la vaga de futbolistes. Les blaugranes, que han guanyat els dos primers partits, reben el València a partir de les 8 del vespre.
I també juga avui, però a les 6 de la tarda, l'altre colíder d'aquesta Lliga F amb Barça i Madrid, el Levante Las Planas.
Les de Sant Joan d'Espí volen continuar amb la dinàmica guanyadora amb la visita de l'Sporting de Huelva al municipal de Les Planes. Després de sumar 6 punts importantíssims en els dos primers partits, el conjunt del Baix Llobregat es vol continuar fent fora a casa contra l'equip andalús, que va perdre precisament contra el Barça diumenge passat. El Levante Las Planas tornarà a jugar dilluns per tancar la quarta jornada contra el rival d'avui del Barça, el València.
I tornant a la categoria masculina, també avui tenim jornada intersetmanal a la segona divisió i avui juga l'Espanyol.
El conjunt pericón tindria prou amb un empat per situar-se líder després de la derrota al Leganés ahir a Burgos. L'Espanyol visita aquesta nit a 2:15 del camp, al camp del Cué, al Cartagena, que només ha sumat 4 punts en 8 jornades, que encara no ha guanyat a casa i que acaba de canviar d'entrenador. Luis García, que té les baixes per l'acció de Keita Baldé, Salvi i de Keidi Baré, mentre que tornarà allà està Lazo i Jofre.
I Jofre, sí, també en futbol ahir es va confirmar que Espanya serà seu del Mundial 2030, conjuntament amb Portugal i el Marroc.
El conseller de la FIFA també ha anunciat que, com a novetat, l'Argentina, el Paraguai i l'Uruguai acolliran 3 partits d'aquest Mundial. Per tant, serà un torneig amb 6 seus en 3 continents diferents. El Nou Camp Nou i l'RCD Stadium podrien acollir alguns d'aquests partits.
En futbol sala, un apunt, ja s'ha confirmat la primera edició del Mundial Femení de futbol sala per al 2025.
La seu del qual encara està per definir. Serà un torneig amb 16 seleccions, 4 europees, 3 asiàtiques, 3 de la Conmebol, 2 africanes, 2 de la CONCACAF i una d'Oceania i l'anfitriona.
En els propers dies la FIFA n'ha de donar més detalls, n'estarem pendents. Tornant al futbol, el Badalona Futur va superar els vuitens, supera els vuitens a final de la Copa Federació i està només a un pas d'obtenir el bitllet per a la Copa del Rei.
El conjunt de Ferran Costa va superar 3-0 al San Juan de Pamplona i s'enfrontarà als quarts de final contra l'Ejea Aragonès, que hi va eliminar a la Unió Esportiva Sant Andreu, l'altre català que quedava a la tanda de penals, després que el partit acabés amb un empat a 1. Els 4 semifinalistes de la Copa Federació disputaran la Copa del Rei.
Un Sant Andreu que, després d'un llarg viatge, del segon en aquesta setmana, a Ejea de los Caballeros, que s'haurà de centrar en la Lliga, en aquest grup 3 de segona federació, i amb el partit més immediat, el que retransmetrà diumenge a la xarxa.
Serà l'estrena de Xus Trujillo a la banqueta de Terrassa, que només ha sumat 2 punts als 15 primers possibles i que buscarà diumenge el Narcís Salà la primera victòria de la temporada. El tècnic canari de 52 anys ha dirigit avui el primer entrenament amb la plantilla egarenca.
En bàsquet, ho diem a l'inici, el nou Barça de Roger Grimau s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga masculina.
Després d'un inici de temporada amb dubtes i amb dues clares derrotes contra el Real Madrid, els blaugranes volen reivindicar amb la visita d'un dels grans del continent en els darrers anys, l'Efes d'Istanbul, campió de l'Eurolliga fa 2 anys, al Palau. El duel començarà a 8:45 del vespre.
I ahir la penya va debutar amb derrota a l'Eurocup masculina.
Mal partit dels verdinegres en la primera jornada d'Eurocup. Els badalonins van perdre d'un 62-63 a l'Olímpic contra el Besiktas turc.
En motor, la gran notícia del dia d'ahir, de la setmana segurament, la deu de Marc Márquez d'Honda.
El pilot cerverí deixarà la marca japonesa quan acabi aquesta temporada després d'11 anys i d'aconseguir 6 mundials, 59 victòries, 101 podis i 64 pole positions. Tot apunta que la temporada que ve Márquez correrà amb una Ducati a l'equip Gresini i al costat del seu germà, Àlex.
En gimnàstica, el manresà Tierno Diallo competeix avui a la final del concurs complet del Mundial d'Anvers.
El gimnasta de l'equip Manresa era segon reserva, però finalment serà entre els 24 participants de la final d'aquesta tarda, després de la baixa de l'Alcoyà, Néstor Abad, que va acabar just per davant de Diallo, però pateix unes molèsties en el canell.
I un últim punt, en waterpolo, victòria ahir del Sant Andreu contra el Catalunya.
En un duel avançat de la segona jornada de la divisió d'honor femenina, les andreuenques es van imposar per un contundent 8-17 a la piscina del Club Natació Catalunya.
I és dijous i toca repassar ja el menú esportiu que tindrem aquest cap de setmana a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. Dissabte, César en futbol i patinatge artístic.
A partir de 3:15 del matí es podrà seguir a la xarxa Més el Campionat de Catalunya Infantil de Patinatge Artístic des de Lleida. Ja a la tarda, a les 5 i en el mateix escenari, el campionat a la Vi, també a la xarxa Més. I a l'Enjoc TV, a partir de les 4:15 jornada de la Lliga Elite de futbol amb el duel entre l'Europa B i el Granollers des del Nou Cerdanyà.
Tot això dissabte i diumenge, més futbol, hoquei patins i la triatló de Barcelona.
Des de 7:45 del matí es podrà seguir a les televisions locals l'edició del 2023 del triatló de Barcelona, en la qual hi prendran part uns 3.200 participants i que recorrerà principalment la façana marítima de la capital catalana a la zona de la Mar Vella. Al migdia, la final de la Lliga Catalana Plata Masculina d'hoquei patins a la xarxa Més, des del pavelló Sant Jordi d'Esvalls, i opten el Vic, el Taradell, el Palafrugell i el Vilafranca. Ja a la tarda, un 4:45 partides d'hoquei Lliga Masculina entre el Voltregà, flamant subcampió de la Supercopa d'Europa, i el principal favorit a tots els títols, el Barça, a l'Enjoc TV. I per tancar el cap de setmana, duel català a la segona Federació Masculina de Futbol, entre la Unió Esportiva Sant Andreu i el Terrassa des del Narcís Sala, i també en directe a l'Enjoc TV.
Dijous 5 d'octubre, 12 minuts passen de la 1 del migdia, comencem parlant de futbol. El Barça ja té 6 punts de 6 possibles a la Champions masculina després de la victòria soferta ahir a l'estadi d'Odragao al camp del Porto per 0-1. Un gol de Ferran Torres al final de la primera meitat aprofitant un regal del conjunt portuguès en la sortida de pilota i una gran assistència de Gundogan va permetre als blaugranes tornar a guanyar fora de casa la Champions al camp d'un equip històric, a priori l'equip més potent del grup H a banda del Barça, i tot això ven de superar molts obstacles que van sorgir durant el partit. Precisament Ferran Torres va entrar substituint un lesionat Lewandowski, que sembla que només té un cop i no és greu. Gavi va acabar expulsat, al descompte, això sí, per una segona groga. I Lamine Yamal també va demanar el canvi a la segona part per una indisposició estomacal, tot plegat en un partit poc brillant per part del Barça, en què els millors van ser els dos centrals, Koundé i Araujo, i el porter Marc-André Ter Stegen. Xavi, però, volia veure el got mig ple.
No, doncs contents, els jugadors estaven molt contents, molt satisfets per la feina, i els hi tornaré a dir que aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs. Això és la Champions, és Europa, costa moltíssim. Venim d'on venim, patint. Ens ha costat molt guanyar fora de casa, en un camp gran, un camp difícil, ahir parlàvem. Guanyem i tot sembla poc. Això és el que els hi diré.
El que és cert és que el Barça encarrila molt la classificació per als vuitens de final de la Champions, després de dues temporades consecutives que hi ha a la fase de grups. Els blaugranes lideren el grup H en solitari amb 6 punts, el Porto continua segon amb 3, els mateixos que el Shakhtar, que hi va guanyar 2-3 al camp de l'Anvers, que tanca la classificació sense punts. El proper partit del Barça, abans d'una nova aturada per selecció, serà diumenge a les 9 de la nit al camp del Granada en la novena jornada de Lliga. I en categoria femenina, avui el Barça s'estrena a casa el Johan Cruyff aquesta temporada amb el duel corresponent a la primera jornada que es va haver d'ajornar per la vaga de futbolistes. Les blaugranes, que han guanyat els dos primers partits, reben un València que va posar-li les coses difícils, malgrat que va acabar perdent contra el Madrid en el primer partit, i ve de guanyar el camp del Villarreal per 1-2. Escoltem el tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, amb ganes de tornar a competir a casa.
Ja tenim ganes de tornar, de que la gent es pugui veure, de que podem sentir tot el suport de la nostra gent, perquè l'any passat va ser una gran temporada, vam tenir molta sensació de proximitat de la nostra gent, i aquest any necessitem el mateix. Tenim moltes ganes ja de competir al nostre camp, perquè sabem que pels equips, quan venen a la nostra casa, és molt difícil guanyar, i necessitem de tot el suport de la gent, que vingui el Johan, que animin, per continuar donant-los alegries.
Un Giraldez que ha confirmat que hi haurà rotacions avui perquè el Barça tornarà a jugar diumenge també al Johan contra la Reial Societat de la catalana Natàlia Arroyo. Avui a les 8 aquest Barça-València. També juga avui però a les 6 de la tarda l'altre co-líder d'aquesta Lliga F amb Barça i Real Madrid, el Levante Les Planes, que vol continuar amb la dinàmica guanyadora amb la visita de l'Sporting de Huelva al Municipal de Les Planes de Sant Joan d'Espí. Després de sumar 6 punts importantíssims en els dos primers partits, el conjunt del Baix Llobregat es vol continuar fent fort a casa contra l'equip andalús, que ve de perdre precisament contra el Barça diumenge passat. El Levante Les Planes, que tornarà a jugar dilluns per tancar la quarta jornada contra el rival d'avui del Barça, el València. I tornant a la categoria masculina, també tenim jornada intersemanal a la segona divisió i avui juga l'Espanyol, que en tindria prou amb un empat per situar-se líder amb un sol punt després de la derrota del Leganés ahir a Burgos. El conjunt pericú visita aquesta nit a les 9:45 al camp del CUE, el Cartagena, que només ha sumat 4 punts en 8 jornades, que encara no ha guanyat a casa i que ja ha canviat d'entrenador. Malgrat això, el tècnic de l'Espanyol, Luis García, no se'n refia.
Creo que es anecdótico que esté en la posición que está en la tabla porque han hecho muchísimas cosas bien para llevar muchísimos puntos más. Ahora hay un cambio de míster, llega Calero, otro estilo diferente que le aporta mucha energía, mucha vitalidad. Conocemos un poco sus equipos súper, súper intensos, con muchas ganas de pelear cada balón, de darle mucha importancia a los detalles. Equipos que reciben muy pocos goles, otro estilo, tan válido como el anterior, pero no me dice absolutamente nada que hayan perdido los 4 partidos que han jugado en casa, porque han merecido muchísimo más y es un rival muy peligroso y que seguro que va a hacer muchas cosas para hacernos daño.
Un Luis García que té les baixes dels lesionats Keita Balde, Salvi i de Keidi Vare, que tampoc no ha entrat en la llista després d'acabar amb molèsties del partit de dilluns. El migcampista de l'Espanyol ha estat convocat amb Albània, veurem si finalment hi va, tot i que el club ha demanat que pugui incorporar-se a la concentració després de jugar dilluns al camp del Villarreal B. En el proper partit de l'Espanyol tornen a la llista per avui Lazo i Jofre. Aquest Cartagena Espanyol començarà a 9:45 de la nit. Encara en futbol, el Badalona Futur continua amb el somni de la Copa del Rei després de superar ahir els vuitens de final de la Copa Federació. El conjunt dirigit per Ferran Costa va superar clarament 3-0 al San Juan de Pamplona, equip com els badalonins de segona federació, però del grup 2 en aquest cas. Víctor Valverde va obrir la llau en el minut 3 amb una sortida fulgurant i ja a la segona part van arribar els gols de Peque Polo, que va sentenciar l'eliminatòria amb un doblet, una eliminatòria que era a partit únic. Ara el Badalona Futur està només un pas d'obtenir, com dèiem, el bitllet per jugar a la Copa del Rei, que recordem que disputaran els 4 semifinalistes de la Copa Federació. L'últim obstacle és l'Eje Aragonès, de tercera federació, que ahir va eliminar l'altre català que quedava, la Unió Esportiva Sant Andreu, als penals. Els quadribarats no van poder generar tot el perill que volien contra un equip d'una categoria inferior i no van passar de l'empat a 1 després dels 90 minuts reglamentaris. La tanda de penals va decidir finalment que seria el conjunt aragonès el que avançava ronda. Escoltem el tècnic del Sant Andreu, Xavi Molist.
Al final caiem en penals, el pitjor de tot és que vens d'un viatge de 6 hores, cansats, vens de jugar el diumenge, un altre viatge molt llarg, vens aquí, fas 120 minuts, pròrroga, penals i a sobre perds. Si haguéssim guanyat almenys els penals, marxaries més tranquil, cansats igual, però almenys millor. Realment marxes fotut, perquè volíem continuar la Copa, però no pot ser. El que hem de fer és canviar el xip ràpid i diumenge tenim un partit important també i a partir d'aquí seguir la Lliga.
El Sant Andreu, que com sentíem s'haurà de centrar en la Lliga, en aquest grup 3 de segona federació i en el partit de diumenge, que retransmetrà la xarxa Més i les televisions locals en la visita al Narcís Sala del Terrassa, un Terrassa que no ha començat gens bé, sumant només 2 punts de 15 possibles, però que ahir mateix presentava nou entrenador, el canari Xus Trujillo, que buscarà la primera victòria garenca de la temporada contra els andreuencs diumenge. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El tècnic gran canari Xus Trujillo ha començat ja a treballar i ha dirigit el seu primer entrenament com a nou tècnic del Terrassa Futbol Club. El entrenador de 52 anys arriba amb experiència en el futbol de casa seva, en el futbol canari, i també amb un ascens a primera federació amb el Ceuta a la temporada 2021-2022. Trujillo ha signat pel que resta de temporada i una més opcional i espera poder treure el Terrassa d'una situació complicada. I és que el conjunt agarenc només ha sumat 2 dels 15 punts en joc. Escoltem a Xus Trujillo, entrenador del Terrassa Futbol Club.
Creo que si conseguimos que el equipo tenga identidad, al final por sí solo va a salir del pozo. Creo que hay una buena plantilla, creo que se ha trabajado bien, pero las circunstancias hacen que a veces los resultados no salgan. Pero creo que tenemos materia prima, creo que tenemos plantilla, creo que tenemos ganas y creo que el equipo va a salir porque primero porque hay tiempo y tampoco estamos tan lejos, ¿no? De nada. Que los jugadores empiecen a creer en sí mismos y que crean en lo que me compren el producto, que crean en lo que yo voy a a proponerle. No soy un talibán de ninguna idea. Ya te digo, creo que jugar bien es decidir bien. A veces un pelotazo en según qué situaciones es la mejor opción y a veces dar tres pases de seguridad es la mejor opción en según qué situaciones.
Xus Trujillo debutarà diumenge al camp del Sant Andreu i ho fa amb un cos tècnic 100% del club. Lluís Macià, qui va dirigir l'entrenament del passat dimecres, serà el seu segon. Continuen Toni Pajuelo i Carlos Contreras, preparador físic i entrenador de porters, el delegat Manolo Hermosa i els fisioterapeutes Marc Coma i Pol Martí.
En bàsquet, avui debuta el nou Barça de Roger Grimau a l'Eurolliga masculina i ho fa amb un partit de primeres espases amb la visita d'un dels candidats cada any, l'Efes d'Istanbul, al Palau Blaugrana. Després dels dubtes que s'han generat a l'entorn per un inici de temporada amb dues clares derrotes contra el Madrid, sobretot, l'equip de Grimau vol donar un cop de puny sobre la taula i fer-se fort a casa al Palau, també en competició europea. Un Grimau que ahir explicava a la roda de premsa prèvia que el club no li havia marcat un objectiu concret per aquesta Eurolliga.
Jo crec que no m'han de dir res i sé perfectament a quin club estic i la història que té el club. O sigui, no cal que ningú em digui res. Evidentment, no sé, trobo que és tot com una voràgine molt gran la que està passant ara. No. Hi ha coses que em costen entendre perquè tot just acabem de començar. De fet, l'Eurolliga ni l'hem començat. Mateix discurs, mateixa ambició, mateixes ganes de fer-ho bé, mateixes ganes de millorar. És evident que no estem al nostre millor moment, però també és evident que fa poc que hem començat. Però això no és cap excusa per res. Crec que estem entrenant bé, crec que estem millorant i que l'equip creixerà en les properes setmanes.
I també va comparèixer ahir en roda de premsa el capità Àlex Abrines, que destacava la importància del públic del Palau.
Mai fallen, no? Sempre, i sota els darrers anys, ha hagut una comunió entre els culers i l'equip molt, molt bona. I no els ho podem demanar més, no? Al final estan allà animant en els bons moments, en els dolents, i això és el que necessitem com a jugadors, no? Estar, potser, veure 10 punts a baix, no? Que ojalà no passi, però bueno, que pot passar i estar a casa i que el Palau foti 4 càntics i 4 crits i fiques dos triples i estàs en partit, al final això també compta, no? I ho necessitem molt més, sobretot al principi, no? Que potser ens costa una mica més.
Aquest vespre a 8:45, aquest Barça-Efes de la primera jornada d'Eurolliga masculina, l'Eurocup, ahir debut amb derrota inesperada de la penya contra el Besiktas turc d'un punt, 62-63, mal partit del Joventut a l'Olímpic, que no va trobar el ritme en cap moment, tal com reconeixia el base verdinegre Guillem Vives.
No hem fet gens un bon partit, no ens hem trobat, potser a l'inici sí que ens hem trobat energia, però no hem trobat la forma ni... I crec que en tots els aspectes molts passos endavant necessitem per millorar. L'Eurocup, pels que portem més temps, sabem que cada partit és superimportant i la regularitat és molt important i anar aprenent del camí, però hem d'anar fent passos endavant ja.
Mal inici de la penya a Europa en una temporada en què l'objectiu més ambiciós passa per superar les semifinals, on va arribar el curs passat i en aquesta Eurocup. El proper partit dissabte, la quarta jornada de la Lliga CB a la pista del Palència. En hoquei herba, el Reial Club de Polo acull a partir de demà la fase de grups del CAU 16 de l'Eurohockey League masculina, la màxima competició continental. L'objectiu per al conjunt barceloní és aprofitar aquesta condició d'anfitrió per classificar-se per a la fase final, que tindrà lloc per Setmana Santa. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb l'entrenador del Polo, Carlos García Cuenca, que a més aquesta setmana ha donat la seva primera llista de convocades com a seleccionador absolut femení espanyol. El tècnic explicava que no li preocupava el fet d'haver de compaginar els dos càrrecs.
Está claro que no es una cosa convencional. En algunas otras ocasiones sí que se había tenido seleccionadores con la misma tesitura, pero últimamente no. Está claro que no va a ser una cuestión sencilla, pero bueno, si hemos aceptado es porque las tres partes estábamos de acuerdo, considerábamos que era factible, todo el mundo va a poner de su parte y bueno, es una cuestión que aunque pueda llamar la atención, sinceramente no me preocupa y la gente puede estar tranquila con eso, si no yo soy muy profesional en este sentido y si no, no hubiese aceptado.
I ja sobre aquest CAU 16 de l'Eurohockey League, que acull el Polo a partir de demà, com dèiem, García Cuenca avisava dels perills del Camp Montrouge, el francès, el primer rival demà dels barcelonins.
Siempre nosotros en España pecamos de poco de soberbia como en cuanto a nuestra liga. Yo cada vez que he tenido la experiencia de jugar Europa, todos los equipos están tremendamente preparados, una división muy alta y son cuestiones que en muchos casos igualan al rendimiento de los equipos. La situación y el contexto actual del hockey francés es diferente. es un jockey que está preparando una cita olímpica, donde tiene muchas ayudas, está trabajando bien y nos vamos a encontrar un equipo, bueno, que va a ser muy complejo.
El Polo, que s'enfronta demà al Camp Montrouge, com dèiem, a les 6 de la tarda, en aquesta primera ronda de la GAU 16, de la fase de grups prèvia, com dèiem, a la final a 8, que es disputarà per Setmana Santa, encara no seu per determinar. Diumenge s'enfrontarà el partit definitiu per a aquesta fase final, també a casa, el guanyador del duel entre el Racing de France i el Holcombe anglès. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vicier del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem ben aviat, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
Mar o muntanya?
Sol, en parella, amb amics o en família?
A peu, a cavall, en bici o en 4x4?
Blanc, negre, rosat o cava?
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen: Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar el present i el futur des de l'arrel tradicional.
Amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 80 propostes artístiques, música, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 5 al 8 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
El diccionari TermCat.
Paraules noves que ja pots dir.
Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
Sabies que...
L'any 1798, el físic anglès Henry Cavendish va ser el primer en calcular la massa de la Terra. Per realitzar aquest càlcul es va basar en la llei de la gravetat universal formulada per Isaac Newton i va concloure que la Terra pesa 6.660 trilions de tones. Però com va fer aquest experiment? El que va fer va ser suspendre per la meitat d'una corda una barra de peses i al costat de cadascuna va col·locar una bola de plom. Va ser així com el físic anglès va aconseguir calcular el valor de la constant gravitacional amb les masses de les boles i peses i l'oscil·lació d'aquestes. Després, com la força d'atracció i el diàmetre de la Terra eren dades conegudes per aquell temps, va calcular la seva massa. Han passat més de dos segles i, malgrat el rudimentari sistema de Henry Cavendish, només s'ha corregit un 10% del pes de la Terra. Actualment se sap que el nostre planeta pesa 5.975 trilions de tones. El que no ha aclarit la comunitat científica és si aquest pes correspon a la Terra i a totes les espècies que hi habiten o únicament al planeta.
Bon dia i bon dijous, 5 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 5 d'octubre, avui a l'Enjoc parlarem d'hoquei herba perquè el Real Club de Polo de Barcelona acull aquest cap de setmana a partir de demà el CAU 16 de l'Eurohockey League, el pas previ a la fase final de la màxima competició continental. En parlarem amb el seu entrenador, Carlos García Cuenca, que aquesta mateixa setmana està nomenat nou seleccionador espanyol femení, substituint Adrián Locke, i que ja ha donat la seva primera llista per al preolímpic. I, evidentment, també parlarem de futbol, de la victòria del Barça ahir a Porto, a la Champions, de la lesió de Lewandowski, que sembla més greu del que s'esperava, segons ha comunicat el club aquest mateix migdia, fa uns minuts, i en les prèvies del Barça-València i Levante-Les Planes Sporting de Huelva de la Lliga F i el Cartagena Espanyol de la segona divisió masculina i bàsquet amb l'Eurolliga per al Barça i derrota ahir de la penya a l'Eurocup. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça va sumar ahir la segona victòria en dos partits de la Champions masculina.
Victòria molt patida dels blaugranes al camp del Porto per 0-1 amb un gol de Ferran Torres, que havia entrat per substituir un lesionat Lewandowski a les acabades de la primera meitat. Tot i acabar amb 10 per l'expulsió de Gavi i que Lamine Yamal hagués de ser substituït precipitadament per una indisposició estomacal, el Barça suma ja 6 punts i lidera el grup H en solitari. Per davant del Porto hi ha el Shakhtar amb 3 punts cadascun i de l'Anvers, que encara no ha puntuat.
I atenció, perquè el Barça ha fet un comunicat mèdic aquest mateix migdia, fa uns minuts, i ha dit que les proves que serien fetes a Robert Lewandowski, el davanter polonès, han determinat que té un esquinç al turmell esquerre, és baixa, per tant no serà granada, i és males notícies perquè és més greu del que s'esperava, d'un petit cop que va patir el turmell esquerre. La seva evolució marcarà la disponibilitat. Recordem que després del partit d'aquest diumenge a Granada hi haurà aturada de seleccions. Suposo que Lewandowski, suposem que no anirà amb la seva selecció en Polònia. El proper partit per al Barça serà diumenge, com dèiem, a Granada, al camp de Granada. I en categoria femenina, avui mateix el Barça s'estrena ja a casa, el Johan Cruyff a la Lliga F.
Amb el duel corresponent a la primera jornada, que es va haver d'ajornar per la vaga de les futbolistes. Les blaugranes, que han guanyat els dos primers partits, reben el València a partir de les 8 del vespre.
I també vull jugar avui, però a les 6 de la tarda, l'altre co-líder d'aquesta Lliga F, sorprenent, en Barça i Real Madrid, a Levante-Les Planes.
Les de Sant Joan d'Espí volen continuar amb la dinàmica guanyadora amb la visita de l'Sporting de Huelva al Municipal de les Planes. Després de sumar 6 punts importantíssims en els dos primers partits, el conjunt del Baix Llobregat es vol continuar fent fora a casa contra l'equip andalús que ve de perdre precisament contra el Barça diumenge passat. El Levante-Les Planes tornarà a jugar dilluns per tancar la quarta jornada contra el rival d'avui del Barça, el València.
S'intercanvien rivals, el Barça i el Levante-Les Planes, els dos catalans que han començat molt bé, han començat amb 6 de 6 a la Lliga F. I tornant a la categoria masculina, també tenim jornada intersemanal avui a la segona divisió i juga l'Espanyol.
El conjunt perico tindria prou amb un empat per situar-se com a líder després de la derrota del Leganés ahir a Burgos. L'Espanyol visita aquesta nit a 9:45 de 10 al camp del Cué al Cartagena, que només ha sumat 4 punts en 8 jornades i que encara no ha guanyat a casa i que acaba de canviar d'entrenador. Luis García té les baixes per l'acció de Keita Valdés, Salvi i de Keita Baré, mentre que tornen a la llista Lazo i Jofre.
finalment, com dèiem, l'empat no li val. L'empat hauria de guanyar l'Espanyol per ser primer, en aquest cas, el Cartagena, que recordem encara no ha guanyat a casa, sí que estrena entrenador, però encara no ha guanyat cap partit a casa i amb 8 jornades i porta només 4 punts. També en futbol, ahir es va confirmar que Espanya serà seu del Mundial 2030, conjuntament amb Portugal i el Marroc.
El Consell de la FIFA també ha anunciat que, com a novetat, l'Argentina, el Paraguai i l'Uruguai acolliran 3 partits d'aquest Mundial. Per tant, serà un torneig amb 6 seus en 3 continents diferents. El Nou Camp Nou i l'RCD Stadium podrien acollir alguns partits.
Tornant a la competició, el Badalona Futur supera els vuitens de final de la Copa Federació i està només un pas d'obtenir el bitllet per a la Copa del Rei.
El conjunt de Ferran Costa va superar 3-0 el Sant Juan de Pamplona i s'enfrontarà als quarts de final contra l'Eje Aragonès, que ahir va eliminar la Unió Esportiva Sant Andreu, l'altre català que quedava a la tanda de penals, després que el partit acabés amb un empat a 1. Els 4 semifinalistes de la Copa Federació disputen la Copa del Rei.
En el Sant Andreu, que s'haurà de centrar en la Lliga, en aquest grup 3 de segona federació, i amb el partit més immediat, el que retransmetrà diumenge la xarxa.
Serà l'estrena de Xus Trujillo a la banqueta del Terrassa, que només ha sumat 2 punts dels 15 primers possibles i que buscarà diumenge el Narcís Sala la primera victòria de la temporada. El tècnic canari de 52 anys ha dirigit avui el primer entrenament amb la plantilla agarenca.
En bàsquet, el nou Barça de Roger Grimau s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga masculina.
Després d'un inici de temporada amb dubtes i amb 2 clares derrotes contra el Real Madrid, els blaugranes es volen reivindicar amb la visita d'un dels grans del continent en els últims anys, l'EFAS d'Istanbul, campió de l'Eurolliga, fa 2 anys. El duel començarà a 9:15 del vespre al Palau.
I ahir la penya va debutar amb derrota a l'Eurocup masculina.
Mal partit dels verd i negres en la primera jornada d'Eurocup. Els badalonins van perdre d'un 62-63 a l'Olímpic contra el Besiktas turc.
En motor, la gran notícia del dia d'ahir i de la setmana segurament, la deu de Marc Márquez d'Honda.
El pilot cerverí deixarà la marca japonesa quan acabi aquesta temporada després d'11 anys i d'aconseguir 6 mundials, 59 victòries, 100 podis i 64 pole positions. Tot apunta que la temporada que ve Márquez correrà amb una Ducati a l'equip Gresini al costat del seu germà Àlex.
En gimnàstica, el manresà Tierno Diallo competeix avui a la final del concurs complet del Mundial d'Anvers.
El gimnasta de l'Egiva Manresa era segona reserva, però finalment serà entre els 24 participants de la final d'aquesta tarda després de la baixa de l'alcoià Néstor Abad, que va acabar just per davant de Diallo, però pateix unes molèsties al canell.
I un últim punt en waterpolo, victòria ahir del Sant Andreu contra el Catalunya.
En un duel avançat de la segona jornada de divisió d'honor femenina, les andreuencas es van imposar per un contundent 8-17 a la piscina del Club Natació Catalunya.
I com cada dijous, toca ja repassar el menú esportiu del que tindrem aquest cap de setmana a la xarxa Més i a l'Enjoc TV, dissabte en futbol i patinatge artístic. César.
A partir de 9:45 del matí es podrà seguir a la xarxa Més el Campionat de Catalunya Infantil de Patinatge Artístic des de Lleida. Ja a la tarda, a les 5 i en el mateix escenari, el Campionat a la Vi, també a la xarxa Més. I a l'Enjoc TV, a partir de 4:00, quarta jornada a la Lliga Elite de futbol entre el duel entre l'Europa B i el Granollers des del Nou Cerdanya.
Tot això dissabte, i diumenge tindrem més futbol, hoquei patins i també la triatló de Barcelona.
Des de 8:45 del matí es podrà seguir a les televisions locals l'edició del 2023 de la triatló de Barcelona, en la qual hi prendran part uns 3.200 participants i que recorrerà principalment la façana marítima de la capital catalana a la zona de la Mar Vella. Ja a la tarda, a 4:45, partides d'hoquei lliga masculina entre el Voltregà, flamant subcampió de la Supercopa d'Europa, i el principal favorit a tots els títols, el Barça, a l'Enjoc TV. I per tancar el cap de setmana, duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Sant Andreu i el Terrassa des del Narcís Sala i també en directe a l'Enjoc TV. Ladies and gentlemen, let's go!
Di Dijous 5 d'octubre, 9 minuts gairebé, passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. El Barça ja té 6 punts a 6 possibles a la Champions masculina després de la victòria soferta ahir a l'estadi de Dragao, al camp del Porto, per 0-1. Un gol de Ferran Torres al final de la primera meitat, aprofitant un regal del conjunt portuguès en la sortida de la pilota i una gran assistència de Gundogan, van permetre als blaugranes tornar a guanyar fora de casa la Champions, al camp d'un equip històric, el Porto, a la priori l'equip més potent del grup H. I tot això havent de superar molts obstacles que van sorgir durant el partit, veurem quines repercussions té. Precisament Ferran Torres va entrar substituint un lesionat, Robert Lewandowski, que finalment, semblava que només tenia un cop i no era greu, però finalment, segons ha comunicat el Barça aquest mateix migdia, és baixa pel partit de Granada. Recordem que després hi ha aturada de seleccions, Lewandowski que pateix un esquinç al turmell esquerre, i recordem, ja a la vista tenim el clàssic del 28 d'octubre, aquest primer Barça-Real Madrid de la temporada a l'estadi de Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys. Veurem com de greu és aquesta lesió al turmell de Lewandowski. Gavi també va acabar expulsat ahir el partit amb una segona groga al temps afegit, i Lamine Yamal també va demanar el canvi a la segona part per una indisposició estomacal. Veurem si Lamine Yamal es troba bé per al proper partit. Tot plegat en un partit poc brillant per part del Barça, en què els millors van ser els centrals, Koundé i Araujo, i també el porter Marc-André Ter Stegen. Xavi, per on volia veure el got mig ple?
No, doncs contents, els jugadors estaven molt contents, molt satisfets per la feina, i els hi tornaré a dir que aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs. Això és la Champions, és Europa, costa moltíssim. Venim d'on venim, patint. Ens ha costat molt guanyar fora de casa, en un camp gran, un camp difícil, ahir parlàvem. Guanyem i tot sembla poc. Això és el que els hi diré.
El que és cert és que el Barça encarrega molt la classificació per als vuitens de final de la Champions, després de dues temporades consecutives caient a la fase de grups. Els blaugranes lideren el grup H en solitari amb 6 punts, el Porto continua segon amb 3, els mateixos que el Shakhtar, que ahir va guanyar 2-3 al camp de l'Anvers, que tanca la classificació sense punts. El proper partit, abans d'una nova aturada de seleccions, serà diumenge a les 9 de la nit al camp de Granada, recordem, sense Lewandowski, a la novena jornada de Lliga. Veurem si és, en principi, sí, Lamine Yamal, que ahir va ser de sortir també precipitadament del camp per una indisposició, ho dèiem abans, un Lamine, la irrupció del qual ha impactat també el barri mataroní que l'ha vist créixer, Rocafonda, on és un referent ja pels més joves. Ens ho amplia des de Mataró Ràdio, l'Anna Gual.
Nascut el 2007 a Esplugues de Llobregat, però amb la infància viscuda al barri de Rocafonda, Lamine Yamal és l'última sensació del futbol. I el que és important és que llueix amb orgull els seus orígens. Fa anys que no hi viu des que va entrar a la Masia, però cadascun dels seus gols el celebra fent el 304, les tres últimes xifres del codi postal del barri mataroní. Per l'Abderrahman Gafa i el Tariq Ramuni, veïns de Rocafonda, és una bona notícia pel barri.
Gran placer para nosotros que este jugador es una estrella mundial.
Es un gran orgullo para Mataró, para España, para Cataluña, para nuestro barrio, Rocafonda.
A més d'una qualitat innata amb la pilota, els que coneixen Yamal coincideixen en la seva principal virtut, la seva forta mentalitat. Així ho descriuen en Benjamín Sánchez, amic de Yamal, i el periodista especialitzat en Barça del diari Sport, Ivan San Antonio.
Es un niño que lo tiene muy claro, tiene una seguridad, se le ve una seguridad que él sabe que él está haciendo lo que hace, es diferente a los demás.
Yo creo que en el cas de Lamin hem de patir poc, perquè és un tio primer molt madur, i després que té una personalitat enorme. O sigui, és un tio que li és igual jugar al camp del Tarazona amb el filial que jugar a la Champions contra el Bayern.
Lamine Yamal, Nasraoui Evana, el futbolista més jove a debutar amb el Barça tant a la Lliga com a la Champions League. El més jove de la història en debutar i marcar amb la selecció espanyola. Una trajectòria meteòrica amb només 16 anys i 2 mesos que alhora pot ser un model de com progressar en el món de l'esport de competició amb els peus a terra i amb uns valors que l'han d'acompanyar en el món del futbol, però també en les diverses facetes de la vida.
Gràcies, Anna. Promet molt Lamine Yamal, com dèiem, amb el Barça, a només 16 anys gairebé acabats de fer i ja jugant ahir de titular partits de Champions. En aquesta i en categoria femenina, encara en futbol, avui el Barça s'estrena a casa el Johan Cruyff aquesta temporada amb el duel corresponent a la primera jornada que es va haver d'ajornar, recordem, per la vaga de futbolistes. Les blaugranes, que ja han guanyat els seus primers partits a fora, reben a un València que va posar-li primer les coses difícils malgrat acabar perdent el Real Madrid en el primer partit i venen de guanyar el camp del Villarreal per 1-2. escoltem el tècnic blaugrana, Jonathan Girardet, ja amb ganes de tornar a competir a casa.
Ja tenim ganes de tornar, de que la gent es pugui veure, de que podem sentir tot el suport de la nostra gent, perquè l'any passat va ser una gran temporada, vam tenir molta sensació de proximitat de la nostra gent i aquest any necessitem el mateix. Tenim moltes ganes ja de competir al nostre camp, perquè sabem que pels equips quan venen a la nostra casa és molt difícil guanyar i necessitem de tot el suport de la gent, que vingui el Johan, que animin per continuar donant-los alegries.
Un Giralet que confirmava que hi hauria rotacions perquè el Barça tornarà a jugar diumenge, també el Johan contra la Reial Societat de la catalana Natàlia Arroyo. Avui a les 8, aquest Barça-València. També avui, però a les 6 de la tarda, dues hores abans, l'altre co-líder d'aquesta Lliga F, amb un Barça amb Barça i Real Madrid, el Levante de les Planes, vol continuar la dinàmica guanyadora amb la visita de l'Sporting de Huelva, al municipal de les Planes de Sant Joan d'Espí. Després de sumar 6 punts importantíssims en els dos primers partits, el conjunt del Baix Llobregat es vol continuar fent fort a casa contra l'equip andalús, que ve de perdre precisament contra el Barça diumenge ja passat. El Levante de les Planes, que tornarà a jugar dilluns per tancar la quarta jornada d'aquesta Lliga F contra el rival d'avui del Barça, el València. I tornant a la categoria masculina, també tenim jornada intersetmanal de la segona divisió i avui juga l'Espanyol, que tindria que hauria de guanyar, de fet, amb un al CUE per posar-se líder després de la derrota d'ahir del Leganés. L'Espanyol, que té un punt menys que el Leganés, avui també ha de jugar al Saragossa, en aquest cas contra l'Andorra. El conjunt perico visita aquesta nit al camp del CUE, com dèiem, el Cartagena, que només ha sumat 4 punts en 8 jornades, que encara no ha guanyat a casa i que ja ha canviat d'entrenador. Malgrat això, el tècnic de l'Espanyol, Luis García, no se'n refiava.
Creo que es anecdótico que esté en la posición que está en la tabla porque han hecho muchísimas cosas bien para llevar muchísimos puntos más. Ahora hay un cambio de míster, llega Calero, otro estilo diferente que le aporta mucha energía, mucha vitalidad. Conocemos un poco sus equipos súper, súper intensos, con muchas ganas de pelear cada balón, de darle mucha importancia a los detalles. Equipos que reciben muy pocos goles, otro estilo, tan válido como el anterior, pero no me dice absolutamente nada que hayan perdido los 4 partidos que han jugado en casa, porque han merecido muchísimo más y es un rival muy peligroso y que seguro que va a hacer muchas cosas para hacernos daño.
Un Luis García que té les baixes de Keita, Valde, Salvi i Keidi Vare, que tampoc no ha entrat a la llista després d'acabar amb molèsties al partit de dilluns passat. El migcampista de l'Espanyol ha estat convocat a Albània. Veurem si finalment hi va, tot i que el club ha demanat que pugui incorporar-se a la concentració després de jugar dilluns al camp del Villarreal en el proper partit de Lliga. Tornen a la llista Lazo i Jofre. Aquest cartagena espanyol començarà a 9:45 de la nit. Encara en futbol, el Badalona Futur continua amb el somni de la Copa del Rei després de superar ahir els vuitens de final de la Copa Federació. El conjunt dirigit per Ferran Costa va superar clarament 3-0 al San Juan de Pamplona, equip com els badalonins de segona federació, però en aquest cas del grup 2. Víctor Valverde va obrir la llauna al minut 3 amb una sortida fulgurant dels badalonins i ja a la segona part van arribar els gols de Peque Polo, el doblet per sentenciar l'eliminatòria que era partit únic. El Badalona Futur ara només està a un pas d'obtenir el bitllet per jugar a la Copa del Rei, que recordem es disputaran els 4 semifinalistes de la Copa Federació. L'últim obstacle és l'Eje Aragonès de tercera federació, que ahir va eliminar l'altre català que quedava, la Unió Esportiva Sant Andreu, als penals. Els quadribats no van poder generar tot el perill que volien contra un equip d'una categoria inferior i no van passar de l'empat a un després dels 90 minuts reglamentaris. A la tanda de penals, com dèiem, va decidir finalment que seria el conjunt aragonès el que avançava ronda. Escoltem el tècnic del Sant Andreu, Xavi Molist.
Al final caiem en penals, el pitjor de tot és que vens d'un viatge de 6 hores, cansats, vens de jugar el diumenge, un altre viatge molt llarg, vens aquí, fa 120 minuts, pròrroga, penals, i a sobre perds. Si haguéssim guanyat almenys els penals, marxaries més tranquil, cansats igual, però almenys millor. Realment marxes fotut, perquè volíem continuar la Copa, però no pot ser. El que hem de fer és canviar el xip ràpid, i diumenge tenim un partit important també, i a partir d'aquí seguir la Lliga.
El Sant Andreu que s'haurà de centrar ara a la Lliga, com sentíem, en aquest grup 3 de segona federació i en el partit de diumenge, que retransmetrà la xarxa Més i les televisions locals amb la visita al Narcís Sala del nou Terrassa de Xus Trujillo, que ahir s'estrenava ja com a nou tècnic del conjunt agarenc. Encara aquesta segona federació, Lleida Esportiu presentava també ahir el seu últim fitxatge, Antonio Romero, que arribava a la capital de Segrià carregat d'il·lusió, migcampista sevillà, que ha deixat clar que les darreres setmanes a nivell personal no han estat gens fàcils i que l'oportunitat de la terra ferma n'era una que no podia deixar escapar. UAUI de Ràdio, Sergi Guiu.
Un Antonio Romero que evidenciava que incorporar-se a l'equip d'Àngel Viadero va ser una decisió fàcil de prendre i que encara aquesta nova etapa dins la seva carrera professional amb la màxima il·lusió possible.
Pues ha sido la verdad con las negociaciones rapidísimas. Creo que contactó conmigo viernes por la tarde y el sábado lo tenemos ya cerrado. ¿Qué me ha hecho firmar por el Lleida? Club histórico, club que está buscando volver poco a poco al fútbol profesional, club bien estructurado y bueno, y en la temporada actual, pues bueno, que está, va primero en su grupo, y la verdad que eso, quieras que no, es un motivante bastante grande. Y aparte, pues bueno, él me comentó la manera de jugar, la manera que tiene el míster de ver el fútbol y el buen grupo que hay actualmente, y la verdad que esos son condicionantes muy importantes a la hora de firmar por un club.
Entre d'altres, Romero ha vestit la samarreta de la Unió Esportiva Costa Brava, on va coincidir amb Joan Campins, o el Sabadell, on va compartir vestidor amb Òscar Rubio. Arriba com a agent lliure, l'últim equip ha estat la Balompédi Calinense. Si Àngel Viadero, l'entrenador de Lleida, ho considera oportú, Romero podrà comptar amb els seus primers minuts com a jugador dels lletans aquest mateix diumenge a les 12 del migdia al Camp d'Esports davant la Penya Deportiva.
En hoquei herba, el Real Club de Polo acull a partir de demà la fase de grups del Lolcau 16 de l'Eurohockey League masculina, la màxima competició continental. L'objectiu pel conjunt barceloní és aprofitar aquesta condició d'anfitrió per classificar-se per a la fase final, que tindrà lloc la part Setmana Santa. Per parlar, tenim al telèfon el seu entrenador, Carlos García Cuenca, que a més aquesta setmana ha donat la seva primera llista de convocades com a seleccionador absolut femení espanyol. Carlos, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia, com estamos?
I enhorabona per aquest nou càrrec de seleccionador.
Moltes gràcies.
Començo per aquí. Primera llista amb 33 jugadores en aquesta primera concentració pel preolímpic. El primer que crida l'atenció és la quantitat de jugadores. No sé quins seran els principals canvis respecte a la manera de treballar d'Adrián Loc, més allà de les convocades, i què destacaries d'aquesta convocatòria?
Bueno, la verdad que hemos decidido ampliar mucho el número de jugadoras. En este caso sí llama la atención, pero es una cuestión de generar una competencia importante dentro del seno del equipo. Porque durante dos meses, sobre todo antes de iniciar la parte final del proceso del proolímpico, para generar, pues ya te digo, competitividad y sacar a las jugadoras de su zona de confort. Y bueno, y dentro de un grupo de 30-35 jugadoras, que es lo que vamos a trabajar, poder elegir durante dos meses al grupo final para bueno, que entendemos que sea el que nos tiene que llevar a conseguir el éxito del proolímpico.
Deixem preguntar també per com compaginaràs aquesta tasca de seleccionador femení amb la d'entrenador del Polo, que és el més complicat de moment per gestionar, o com pot afectar?
Bueno, está claro que no es una cosa convencional. En algunas otras ocasiones sí que se había tenido seleccionadores con la misma tesitura, pero últimamente no. Está claro que no va a ser una cuestión sencilla. Pero bueno, si hemos aceptado es porque las tres partes estábamos de acuerdo, considerábamos que era factible, todo el mundo va a poner de su parte, y bueno, es una cuestión que, aunque pueda llamar la atención, sinceramente no me preocupa, y la gente puede estar tranquila con eso. Si no, yo soy muy profesional en este sentido, y si no, no hubiese aceptado.
Ara sí, pel més immediat, el que fa el Polo i aquesta Eurohockey League, demà us enfronteu al Camp Montrouge francès. No, quins són els principals perills de l'equip, d'aquest equip francès, i quin tipus de partit esperes?
Bueno, en este caso siempre nosotros en España pecamos de un poco de soberbia como en cuanto a nuestra liga. Yo cada vez que he tenido la experiencia de jugar Europa, todos los equipos están tremendamente preparados, una ilusión muy alta, y son cuestiones que en muchos casos igualan el rendimiento de los equipos. En este caso, bueno, tenemos que decir que nuestra liga sí está un escalón por encima de la francesa, pero la situación y el contexto actual del hockey francés es diferente. Es un hockey que está preparando una cita olímpica, donde tiene muchas ayudas, está trabajando bien, y nos vamos a encontrar un equipo, bueno, que va a ser muy complejo en esta primera ronda. Es verdad que nosotros jugamos en casa. Bueno, si nos quieren poner la etiqueta de favorito, nosotros en este caso no nos escapamos de ella, no es una cosa que tampoco nos genera demasiada trascendencia o presión, pero que el partido no va a ser sencillo como la gente piensa y como la gente estoy escuchando. No es que estemos preocupados, estamos preocupados como cualquier partido de cierta trascendencia que vayamos a jugar, pero bueno, yo espero un partido difícil y que va a costar mucho de conseguir ganar, sí.
Ara ja m'ho contestaves una mica, però no sé si el fet de jugar a casa us posa més pressió de cara a classificar-vos per a la fase final, o al contrari, motiva més.
Nosotros en el Polo, yo sabes que es mi segunda etapa aquí, y el jugador del Polo y el staff del Polo tiene que convivir con la presión de que aquí no hay tiempo para un proceso o demás, aquí son títulos y objetivos inmediatos. Entonces el tema de la presión hay que convivir con ella y no puede ser un problema. Si no convives con ella no puedes formar parte de este equipo. Con lo cual yo abogo por la segunda parte. Al final jugar en casa creo que es una motivación, una ayuda y es algo muy positivo y que nos va a dar un plus 100%.
Vaig acabant, et pregunto per objectius. Primer pels de la competició europea. Suposo que passen com a mínim per ser entre els 8 millors i després no sé si teniu un objectiu marcat o el tòpic del partit a partit.
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo, está claro que sí, hay que ir partido a partido, eso es el dicho y es el tópico, ¿no? Pero sí que tenemos el objetivo de pasar estas dos fases, ¿no? Queremos estar en Semana Santa en la parte final, nos hace mucha ilusión y yo creo que es lo mínimo que tenemos que conseguir. Pero bueno, sabemos de la dificultad y demás, pero el objetivo es evidente que es ese y vamos a intentarlo.
I ara sí, l'última. La temporada passada el Polo es va quedar a les portes del títol de Lliga. Deixa'm preguntar-te també per objectius a les competicions estatals, tant a la Lliga com a la Copa, amb la teva arribada, com dèiem, com a segona etapa amb el Polo. Quins objectius us marqueu de temporada en general?
Bueno, la verdad que en ese sentido, como siempre, no podemos pensar que puede ser otro. Al final el Polo tiene que estar en las partes. Nosotros no hablamos de ganar los títulos porque ganar es tremendamente difícil, pero sí que tenemos que estar compitiendo en todos los títulos estatales, incluso en Europa. ¿Y qué significa competir? Bueno, pues en este sentido, pues para un equipo como el Polo, pues lo mínimo es estar en las instancias finales, semifinales de cada torneo, semifinales de Copa del Rey, semifinales de la Final Four, pues incluso a lo mejor algo más, jugar las finales. Bueno, eso es lo mínimo que se nos puede exigir y a partir de ahí, hombre, deberíamos de pensar en la posibilidad de ganar algún título. Es verdad que es nuestro primer año, es verdad que es un equipo que nos hemos encontrado, pero también es verdad que es un equipo que hemos aceptado. Con lo cual, con esas condiciones y sabiendo las tesituras y cómo se gestiona la política deportiva del club, pues tenemos que aceptarlo y la exigencia, pues como siempre, máxima y lo que te he dicho, no hay otra, no nos vamos a esconder en este sentido, ¿no?
De moment, com dèiem, aquest cap de setmana el Polo acull aquest cau 16 de l'Eurohockey League. N'hem parlat amb el seu entrenador, Carlos García Cuenca, que aquesta mateixa setmana també està nomenat seleccionador espanyol femení d'hoquei herba, amb la mirada posada, com dèiem, als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve. Carlos, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Moltes gràcies a nosaltres. Gràcies.
I fins aquí l'enjoc. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Mar o muntanya?
Sol, en parella, amb amics o en família?
A peu, a cavall, en bici o en 4x4?
Blanc, negre, rosat o cava?
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen. Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. pompatus of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, no, baby, no, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Ooh.
Bona tarda, és dijous 5 d'octubre de 2023 i els parla Marc.